El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
I 16 minuts. Estan escoltant la tertúlia a la ràdio municipal de Sant Cugat, de moment en companyia de la Maria Sansa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també del Joan Puig Domènech. Molt bon dia, també.
Bon dia.
Que precisament avui és convidat a la tertúlia perquè la setmana passada parlàvem d'aquest procés participatiu i ens estava escoltant i em sembla que volia fer algunes aportacions. És veritat que durant aquella tertúlia, evidentment, aquí cada col·laborador expressa doncs, les seves opinions. Ja vam comentar que és un procés innovador i que segurament en aquest primer estadi pot suposar algun que altre dubte per la gent en com participar-hi i què suposa. Dues coses. Primer de tot, que el que sí que generalment el que es va dir a la tertúlia és que era un procés interessant perquè d'alguna manera sabríem la resposta. Vostès també des de l'Ajuntament han dit que segurament en aquest primer procés posaríem a prova la participació i de cara a l'any que ve segurament es consolidarien algunes dinàmiques. Primer de tot, perquè la gent ens entengui, què n'espera l'Ajuntament d'aquest procés i quines són les vies de participació?
Bé, jo, per començar, diguem-ne, no sóc tertulià d'aquesta tertúlia i us agraeixo que m'invitéssiu, eh? La veritat és, us he de dir abans de contestar-te la pregunta, que el que vaig ser és, vaig rebre una trucada d'una veïna de Les Planes. Us ho dic així, en plan gruixut, eh?
Sí, ens escolten a Les Planes.
Sí, sí, efectivament. I em va dir, escolta, estan parlant malament de Les Planes.
I malament,
dic,
no.
Jo, és el que em van dir, eh? Llavors jo dic, ah, doncs vaig a trucar simplement per dir, bueno, per comentar amb els tertulians. No tenia cap mena d'aspiració de ser tertulià d'aquesta, però bueno, ja que... Bé, i m'han dit, bueno, doncs, escolta, comentem-ho la propera. Bueno, doncs, encantat i que serveixi per... Jo, per donar satisfacció en aquesta veïna de Les Planes, vull comentar algunes cosetes de les coses que es van dir, si em permeteu, no d'allòs,
El moderador és qui ha de...
Sí, jo demano permís, exclusivament.
El Joan Ramon Armadas també...
Però no, que faig tard, però ja estem aquí.
Endavant.
Clar, una de les coses, i ho dic així ràpidament, una de les coses que es deia és que, esclar, els consells de districte, per cert, que ja, ara ja són consells de barri, però els consells de districte són com una espècie de petit parlament en què els partits només fan que... Això us asseguro que ha canviat radicalment, No sé quantes vegades, no sé quan fa que no aneu a un consell de barri, però no solament a Les Planes, O sigui, a Les Planes, a la Floresta, i a mi m'ha tocat anar a tots, perquè em toca, no? A la Floresta, Centre-Est i tal. La veritat és que, si anem, veurem que hi ha hagut una transformació. Els que són els protagonistes en aquests consells de barri, ara en l'actualitat, per dir-ho així concretament, pràcticament són les entitats. I els partits, que també hi són representats, de fet, fan cunyes entre les propostes de les entitats. És més, alguna vegada que algun dels partits, algun representant dels partits ha volgut fer, diguéssim, una disquisició sobre política municipal, en el sentit aquest, que diem i tal, fins i tot ha rebut algun correctiu d'alguna entitat, volent dir, escolti'm, és que aquí ara estem parlant del barri, diguem-ne, no? La qual cosa suposa una transformació interessant, Llavors això, bé, aquesta veïna de Les Planes diu, és que ens diuen això, que no sé què i que tal, igual. Bueno, pràcticament us asseguro que hi ha moltes de les activitats dels barris que pràcticament les condueixen les entitats. Tu em sembla que vas estar en aquesta organització que van fer les entitats del
comiat
de Mossèn Pere. I escolteu, nosaltres pràcticament, els polítics hi anàvem d'invitats. D'invitats. Això és una cosa interessant.
El que passa que aquesta cosa la teníem, diferíem el Joan Ramon i jo, que el Joan Ramon deia que els consells de barri que ell havia anat era un debat polític,
sí,
per entendre.
Jo he de reconèixer que fa temps que no hi vaig a cap, eh?
I jo, perquè no jo toca li faria, perquè a mi em va tocar anar els primers, i era una mica, com explica ara el regidor, era una mica que les entitats eren les que participaven més que no pas els representants polítics que estàvem allà. També és veritat que en aquell moment de representants polítics només érem el president i el vicepresident, o sigui, no hi havia representants de totes les forces polítiques, que sé que ara això s'ha canviat. Però lo important i lo interessant és que s'hagi retornat a que siguin les entitats les que realment siguin les que participin, perquè si no, no té cap sentit.
No, i si és així... Òbviament ho celebro, eh? Ja dir, reconec que fa temps que no hi vaig perquè ara no em toca cobrir-ho periodísticament, i sincerament jo no visc a les Planes o a la Floresta, i per tant, segons quins dies al vespre tinc coses, millor fent el bon sentit. Però i per això no em toca anar-hi. Ara bé, quan hi havia anat, jo havia vist miniplens reproduïts als barris, i això passava. Si no passa ara... penso que és una cosa molt bona, perquè vol dir doncs, que potser s'ha tornat al principi, com deia ella, que és el que ha de ser un consell de barri, de districte, que se li digui com vulgui.
Sí.
De totes maneres, una de les coses que van sortir la setmana passada de la tertúlia, que potser ara que tenim el representant municipal que se'n dedica, pot veure, perquè us ho coneix millor, és el tema de l'interès ciutadà o no en fer en aquesta participació. Ara justament s'ha iniciat el procés aquest del pressupost participatiu,
sí,
que bueno, s'ha fet molta difusió i que penso que és una cosa molt bona, ja que el tenim aquí, permetem que faci el periodista, sí, moderador, però m'agradaria saber com va, per si com estan a la resposta, perquè és una cosa pionera i molt interessant, i em consta que l'Ajuntament ja ha abocat molts esforços.
En quant al tema de participació, jo també voldria, en fi, emmarcar una mica les coses, diguem-ne. La participació, tal com la coneixíem, diguéssim, fa 30 o 40 anys, els que som una mica més vells, diguem-ne, la participació la identificàvem com la participació física.
Sí.
Per exemple, participació del barri vol dir fer un acte i ja veiem quants centenars de persones hi van.
Hi van.
Bueno, això ha canviat una mica, perquè hi ha diferents graus de participació. I això ho veurem precisament en aquests pressupostos participatius. Hi ha les persones que participen donant idees, implicant-se en la transformació, perquè, clar, una cosa que abans parlàvem abans d'entrar, una cosa és donar idees, l'altra és fer projectes, diguem-ne, no?
Són dues coses molt...
Agafar aquestes idees, donar-los viabilitat, donar-los cos, en fi, aquest tipus de coses. Bé, hi ha gent que està no solament interessada, sinó fins i tot capacitada. Tenim aquí Sant Cugat doncs, persones amb greus, bueno, amb nivells importants de formació. Bé, aquest és un tipus de formació, però hi ha la participació de les persones que opinaran. De les persones que potser des de casa seva i potser des d'una manera digital, ja veurem com ho fem, al final, a l'octubre, acabaran opinant que dels projectes en els quals s'ofereixen d'aquesta pluja d'idees inicial, doncs quin és el que sembla millor. Per tant, la participació ha passat de la participació aquesta física, de la participació, jo diria...
Sí, d'anar, si permeteu, d'anar al míting o d'anar al soviet gairebé.
Sí, de la participació de suor. Hem passat a participació en diferents graus. I tot és participació. I el vot de la persona que està superimplicada i el vot de la persona que des del sofà, a lo millor, entre a mitja part d'un partit de la Champions, diguem-ne, dirà, escolta, entre els que em proposen, doncs aquest em sembla bé. El vot és igual. El vot final, no hi ha vots de qualitat.
El procés participatiu aquest nou, que a més incorpora en aquest cas internet, o el 2.0, com se li vulgui dir, he de reconèixer que vaig participar l'altre dia, com a bon Sant Cugatenc, interessat en el que passa al poble.
La proposta o és secreta?
Bé, no, és secreta, però, però sí que és veritat que em vaig trobar, clar, com que és una cosa nova, i jo mateix que més o menys doncs, puc conèixer bastant el que passa al poble pel meu passat periodístic, no? Vull dir que en aquest cas no és que sigui un expert, però vaja, que sé de què van segons quines coses, i em vaig trobar que quan vaig arribar al final del procés doncs et demana noms i cognoms, quin tipus de... I vaig veure que el que volien era una proposta concreta. Jo potser vaig fer més una proposta de general. O sigui, moltes vegades, i ho vaig veure després, una vegada ja havia acabat, que em diu, ostres, clar, això que he enviat potser no és el que em demanaven, perquè vaig entendre jo més tard que és, per exemple, tu proposes, m'ho invento, com ara faran, fer una fira del vermut. I aquesta fira del vermut, com la finançarem? I aquesta fira del vermut, qui l'organitza? I jo vaig fer una proposta més generalista i després em vaig veure que potser m'he equivocat. Llavors potser l'hauré de reformar, fer-ne una altra i fer una proposta concreta. I no sé si va per aquí la cosa o...
La fira, sí. La fira del vermut anava acompanyada de la fira del llibre o no?
No. És un exemple, La fira del vermut, no. Jo que he anat a alguns festivals literaris que barregen vi i literatura, el vi guanya per golejada. O sigui, per cada 10 ampolles de vi que es ven, es ven un llibre.
Abans d'entrar comentàvem amb el regidor que potser no queda clar, i ho comentàvem també l'altre dia, que la gent potser és capaç de donar idees però no és tan capaç de fer projectes, clar, no? Ja. I que això no queda massa clar en la participació.
Aquí el que... Bueno, primerament deia, bueno, i quin grau, com està anant això d'aquí? Bueno, jo els puc anunciar que hi ha més de 200, ara no els deixa dir, però ja acaba el... Més de 200... propostes. Uh-huh. Estem realment en un procés bastant important de participació. De participació, primerament, en l'enunciat de les idees. Ja es diuen aquí, però bueno, ho hem de recalcar, que una vegada s'hagin presentat aquestes idees, hi hauran idees que són, a lo millor, que redunden en un mateix aspecte,
clar,
que són complementàries, que una pot fer, fins i tot, pujar la qualitat d'un altre. En fi, hi ha un procés a partir del 15 de maig en el qual la gent que ha proposat té la possibilitat de defendre la seva idea, té la possibilitat d'interaccionar amb altres persones que diguem-ne, fan o proposen coses similars, tindrà la possibilitat també d'interaccionar amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, que són els que donaran cos, els que ajudaran a valorar, en fi, aquest tipus de coses.
Uh-huh.
I finalment, d'aquest treball de les persones que proposen i de les persones que poden aportar el valor de quantificar i tal, en sortirà una sèrie de propostes que anirà al Consell de Ciutat.
Uh-huh.
D'aquestes es valoraran una certa quantitat, o sigui, en reduirem, evidentment, no posarem a votació 200 propostes.
No, clar.
Però d'aquesta maduració de tot el que es proposa, doncs hi hauran unes quantes d'aquestes propostes que al mes d'octubre aniran a votació. Un ciutadà, un santcugatenc, em fa molta gràcia això del santcugatenc, d'això se'n diu el síndrome Ibarretxe, doncs cada un dels ciutadans de Sant Cugat podran emetre un vot, una persona un vot, per intentar, bueno, lograr la classificació de quins d'aquests projectes que van encaminats, si us hi fixeu en la butlleta, diu necessitat que vol resoldre, no què és el que se m'ha acudit necessitat que vol resoldre.
Aquí és on em vaig liar jo, però jo vaig començar per aquí i després a l'hora de fer la proposta concreta, que és, m'imagino, que la que ve després, clar, jo em vaig enfocar en la necessitat de resoldre i potser la proposta concreta no la tenia tan madurada.
Era una mica per dir, fem l'exercici de dir, bueno, són diners públics.
No, clar, clar.
Són diners que altres anys, bueno, decidia l'Ajuntament en què invertia i ara ho decideixen, doncs, directament.
Sí, i tot i així em sembla molt bé i molt sa que, clar, com jo mateix, que m'hi vaig trobar molts ciutadans, al millor, com que no coneixen ben bé l'eina, és una cosa nova, doncs, no és que s'equivoquin, però que potser no vagin directament al que l'Ajuntament vol que els hi expliquin o que els hi proposin, i per tant, en aquest cas caldrà un cert lideratge o un cert, diguem, recopilació de tot plegat, i potser hi ha un que diu, doncs això, jo vull una fira del vermut, l'altre que diu, doncs més terrasses i menjar al cap de setmana. Llavors, això, el departament polític que li toqui dirà, ostres, el que ens estan demanant és més, jo què sé, fires gastronòmiques. Llavors anem a posar una proposta de fira gastronòmica, de una cosa així, no? O el mateix amb esports.
Però ho treballarem
amb cultura.
Ho treballarem amb la gent que hagi fet les propostes.
Clar,
eh?
Clar.
Sí, Maria. I el que passa que abans d'entrar comentàvem que el que crec que és important per la tasca de l'Ajuntament és quantificar aquestes propostes, perquè sovint el ciutadà o la ciutadana fa propostes que poden ser molt interessants. I dius, bueno, però quan jo comptabilitzo com a ajuntament el que em costa el personal, la infraestructura, el no sé, això s'ha de quantificar.
No, a més, tu posa, si són propostes de més de 50.000 euros...
Sí, però
o
això
de...
com ho saps tu com a ciutadà?
Bueno, clar, aventures... Clar.
Això com ho saps tu? Aquesta és la part que jo crec, clar, i abans
depèn,
ho comentàvem...
Si el ciutadà la proposta que fa és construir un poliesportiu nou... Per exemple, ja saps que són més. No. Si el que està proposant és la Fira del Vi, doncs potser amb 50.000 euros te la panyes.
O no.
Home.
O no.
En la mateixa línia...
No.
Per això cal un lideratge polític, potser el ciutadà en aquest cas es pot equivocar i a més de molt bona fe.
Evident.
Perquè
evident.
Si no tens l'experiència d'organitzar una Fira del Vi,
evident.
No saps si costa 50.000 o 60.000 o 2 milions.
Jo li volia preguntar al regidor, en aquest cas, i recullo una mica les opinions d'altres tertulis, que també s'ha comentat aquest procés Novadors, i és que alguns o algunes persones, m'agradaria saber vostè què els diria, quan argumenten que aquest tipus de processos de vegades suposen treure-li responsabilitats a l'Ajuntament, potser responsabilitats incòmodes, i passar-li la pilota al ciutadà.
Bé, no, estem en un procés polític, per això, ara en aquest moment, en què les responsabilitats les anem compartint. Les anem compartint. Evidentment, aquesta és una part, de les inversions que fa l'Ajuntament, una part important, una part treure-li les responsabilitats de l'Ajuntament també seran en l'execució d'aquestes idees i d'aquests projectes que ha treballat amb la ciutadania. O sigui, no, evidentment, o sigui, fins i tot si fixen, diguem-ne, vam ser molt prudents, perquè moltes vegades els projectes que ens passen en les administracions, i és que es fa un projecte i s'acaben els plaços per executar i no s'acaben executant. Vam ser molt prudents i vam dir, escolta, el corresponent als anys 2016 i 2017 els decidirem ara partint de tot l'any 2017 per executar-lo. I per tant és responsabilitat de l'Ajuntament executar els projectes que acabin sent guanyadors, diguem-ne, Vull dir, no, bueno, és obrir una mica les responsabilitats en els ciutadans. Jo també vull fer una crida, també, bé, això a vegades sembla que si ho fa un responsable polític pot quedar malament i tal, però bueno, però jo, que els ciutadans vagin entenent que parts de la gestió de la ciutat començaran a tindre-la els propis ciutadans, jo crec que això és cap on anem en la política, local i en la política en general,
Això vol dir que està previst un pressupost bianual? Perquè, és clar, si es comença el projecte aquest any i s'acaba el 2017, vol dir que en el 2017 s'ha de comptabilitzar un pressupost.
No. Aviam, aquí el que estem parlant és que hi haurà una reserva d'aquesta quantitat del pressupost de l'any 2016 i del 2017, que l'executarem l'any 2017. Però, això perquè és el primer any que posem en solfa, diguem-ne. O sigui que, a partir de gener de 2017, la previsió és que comencem a treballar de la mateixa manera quins són els projectes que executarem a gener de 2018. O sigui, el que tenim de tindre és un any natural per assegurar que aquests projectes, durant l'any natural, es podran executar. Que és moltes vegades els problemes que tenim a les administracions. Bueno, no sé, per exemple, d'infraestructures...
L'interventor no entén que facis un projecte el 2016 per executar el 2017.
Clar. Però moltes vegades els problemes que tenim, per exemple, és, no sé, fins i tot a nivell de Catalunya, no? El Ministeri de Foment ha pressuposat que les inversions en infraestructures a Catalunya seran de tant. Però arriba l'acabament i se n'han executat, doncs, a lo millor un 30 o un 40%. Tu dius, mala fe? Jo no hi vull entrar, amb això de la mala fe. Tinc la meva opinió. Però, a vegades, no és mala fe. A vegades és que, diguem-ne, els projectes, per ser executats, necessiten uns temps en els quals no hi caben els plaços en els quals nosaltres volem...
Clar, llavors això, no, està molt bé que es faci, però políticament s'ha d'anunciar d'aquesta manera.
S'ha d'avisar.
Clar, perquè si no passa el que passa que l'AVE Barcelona-Madrid va arribar el 2008, si no recordo malament, o vaja, jo tenia canes ja, i jo sóc més jove que vosaltres, que tots els que esteu aquí, però jo ja tenia canes.
Bastant més jove, tens l'edat del meu fill petit.
Per això, per això, vull dir...
Jo fa més de 20 anys que faig 20 anys cada any, imagina't.
Però tot i així, hi ha un munt de... O la línia 9, que ara el tenim en dansa, ha arribat ara, aquest any, bueno, aquest any, em sembla que va ser el febrer, no? La línia 9 a l'aeroport de Barcelona, quants anys fa que això estava pressupostat... no executat, està clar, però en projecte, i s'arriba on s'arriba. Per tant, això, la ciutadania, si no s'informa bé, vingui de Fomento, vingui d'Obres i de la Conselleria de Territori, vingui d'un ajuntament, vingui de qui vingui, però això s'ha d'aclarir, de dir, escolta, ara aprovem això, el projecte es desenvoluparà els anys aquest i aquest, i tindrem acabada l'obra, si és que estem parlant d'obres, en el moment tal, i que la gent d'alguna manera ja tingui aquesta previsió, que això es fa, però com bé deia el regidor, moltes vegades es retrasa. Sí. I vaja, hi ha molts més exemples, tenim ara la connexió de la 2, em sembla que és amb la...
Sí,
amb
el
Papiol. Aquí Sant Cugat, bueno, Sant Cugat, Cerdanyola, Montcada, quants anys vam trigar a tenir el carril Busbau? Perquè més de sobre fos només... Bueno, és igual, no ens ficarem al carril Busbau, però quants anys però, van estar
sí,
fent-lo?
Sí.
I quan...
Sí, però...
Les obres del tren de Terrassa i Sabadell? Vull dir, tenim uns quants d'aquests.
Mentrestant, és el que comentava el regidor abans, que si són obres d'infraestructures, hi ha altres coses que a vegades frenen les obres. Les obres poden estar aprovades, però potser has de passar per un terreny que no és teu. Que per tant es retrasen. I abans comentàvem també que tot aquest projecte participatiu, que em penso que és molt interessant, però que s'ha de fer pedagogia amb aquest, s'ha d'aprofitar per fer pedagogia amb aquest projecte, de dir, escolti, fer això ens costa tants diners, i tants diners dels ciutadans, vull dir, els diners són nostres.
Aquest esforç és molt pedagògic, sí.
No, jo estic segur més que el que deia és passar-li la pilota al ciutadà de que no, l'Ajuntament no decideixi. Jo estic segur que l'Ajuntament li és molt més fàcil tirar pel dret, que no dir, ara mira, ara preguntarem a la gent què vol. Home, és més fàcil per l'Ajuntament dir, escolta, ara aquests calets ens els gastarem, jo què sé, en un poliesportiu, en una subvenció als diables i als bastoners, a millorar una vorera. No ha de pensar, no ha de passar la pilota a ningú, vaja, és molt més fàcil per l'Ajuntament, a l'ordeno y mando, que no, en aquest cas, al debat.
És més fàcil, per això, perdona, que ja que ho has encetat això, és més fàcil l'etapa inicial. L'etapa inicial, diguéssim, el fer un projecte, l'execució i tal. Però que en la realització d'un projecte hi hagi un procés de participació al començament assegura l'èxit del projecte, perquè quan arriba, diguéssim, en el període, diguem-ne, d'al·legacions o d'un projecte i tal, quan l'has amanit amb els usuaris... pràcticament és un projecte guanyador.
Ah, ja ve. Sí,
m'enteneu
sí.
Què vull dir? O sigui, és una cosa una mica...
Fins al 15 de maig tindran l'oportunitat encara de fer arribar propostes. A peu de carrer, dissabte 7 de maig, aquest dissabte a la plaça Lluís Millet, d'11:30 a 13:30 hores, i el dissabte 14 de maig a la plaça Octavià, de 17:30 a 19:30. És aquesta primera fase que dèiem per fer arribar les propostes, també per internet, amb tudecidim.sancugat.cat, que és la web de referència, per informar-se. Sobre ho hem comentat també, però sobre la segona part, sobre l'elaboració i priorització d'aquestes propostes col·lectives, de manera col·lectiva, jo no sé, aquí realment serà, i ho hem comentat una mica, serà clau la implicació, entenc jo, dels tècnics o de les taules per
Exactament.
Verificar, no?
Els
projectes realistes, Exactament. Entenc jo, que es poden dur a terme.
Exactament, i perdoneu que faci una mica de filosofia, ja suposo que ja esteu acostumats, no? Que fixeu-vos que el paper del tècnic dintre d'una administració també està sofrint un canvi, jo crec, en positiu, en el sentit següent. En aquests processos de participació, en el qual el veïnat, com dèiem fa un moment, no? A vegades un veïnat que té una idea, però, diguéssim, és un croquis a vegades. A vegades hi ha veïnat que el té de dalt a baix, d'acord? Doncs bé, una mica el paper del tècnic municipal, que té una sèrie de recursos tècnics, en fi, és intentar traduir les idees en coses possibles. I això, aquest és un paper, jo diria, fins i tot més interessant del paper que ara està fent el tècnic, que és, diguem-ne, detectar una necessitat, proposar un projecte, defensar-lo i tal, o sigui, inventar-se tot, no? En canvi, sí, sí. D'aquesta manera és interpretar el que la gent vol i anar dient, doncs mira, això és possible, això no és possible, això ha d'anar per aquí i això costa tant.
I la lletra petita i l'execució, diguem, més amb la més matxaca de tot el projecte, i amb això, perdoneu l'experiència personal, però puc en aquest cas elogiar alguns dels tècnics municipals amb l'organització del Festival de Sant Cugat Fantàstic, el Festival de Cinema. En aquest cas, doncs, parteix d'una sèrie d'una organització, d'una sèrie de persones, d'una idea, i amb les converses amb l'Ajuntament, i òbviament en aquest cas, sí que en el seu principi vam parlar amb l'Escura, la Regió de Cultura i la Carmela ara, però jo entenc que ni l'Escura ni la Carmela, Fortuny, estiguin pel dia a dia o pels intríngulis d'aquestes coses, i per tant passen la pilota en el bon sentit als tècnics, que són els que després s'encarreguen doncs, de donar un cop de mà, d'executar, i com deia ell, de fer possible, quan tu tens la idea, tirar-la endavant.
Doncs en l'última part, a l'octubre, sí que ens agradaria saber una mica com funciona aquest procés de participació, com, perquè l'imaginari és ampli, no sé si serà digital, si hi haurà una part digital i una altra...
Bé, estem acabant, com que tenim una mica de temps, sí. Estem acabant de veure exactament com serà, diguem-ne, hi haurà urnes, hi haurà també algun tipus d'eina de tipus informàtic, i això ja ho acabarem d'aclarir, tenim una mica de temps, Però en qualsevol cas, nosaltres el que volem assegurar és que una persona de Sant Cugat un vot i el podrà emetre, i de la manera més, diguéssim, més que tingui més a mà, en qualsevol cas ho podrà fer d'una manera física o ho podrà fer d'una manera, diguéssim, a través de les xarxes. Ja veurem, hem d'assegurar els temes de diguéssim, de participació, en el sentit de una persona un vot, no una persona dos o tres vots. Això ja suposo que ja se m'entén, però
sí,
bueno,
últimament nosaltres estem acostumats a això, cada vegada ens hi acostumem més.
Bueno, doncs que ens sorti un empat, que llavors ja la tindrem muntada. Ja veuràs, ara empaten a 1.500 els que volen un poliesportiu i els que volen més beques menjador, ja serà divertit llavors.
Bueno, això ho assegurarem, no?
No, en aquest cas fàcil.
Demanem referències a la CUP, suposo, si surten un empat.
No, però en aquest cas seria fàcil, perquè només cal, si tenim 1.000, doncs 500 i 500, i ja està. 1.000 de calés, vull dir. Cap problema.
Doncs això sobre el procés participatiu, insistim, fins al 15 de maig. M'he deixat abans també les OACs, les oficines d'atenció ciutadana, també es poden fer arribar les propostes a nivell de districtes.
Jo una mica, per exemple, avui tinc Consell de Barri de la Floresta, la setmana que ve tinc Consell de Barri a les Planes, i és un lloc en el qual, els consells de barri i tal, en els quals s'ha de fer aquesta pedagogia, no? Que en un determinat barri han de tindre la mentalitat de ciutat, no? Per proposar coses des dels barris que ofereixin un servei, que ofereixin, i em sembla un tema important. Jo abans d'acabar, per això tinc algun encàrrec de les Planes, per dir, però bueno, sí. Tu ja m'ho diràs,
Jo li volia preguntar més coses, vull dir, no sé si té temps a...
Sí, sí.
Vull dir, coses que també han sortit a la tertúlia, i ja que tenim aquí el regidor de Medi Ambient i Polítiques Ambientals, també els hi podíem preguntar un tema sobre les terrasses. Ahir coneixíem doncs aquesta ordenança que estableix ja els horaris d'estiu fins al 30... de setembre, i és una pregunta recurrent. L'alcaldessa la teníem aquí també fa dues setmanes, i entra, diguéssim, sempre traient de relleu una mica el model de ciutat i aquest suposat model de ciutat silenciosa, i les terrasses lògicament entren sempre en aquest debat, en el cas, per exemple, doncs aquells espais que tenen un horari diferent, segurament un tancament anterior a un hora anterior de la resta de terrasses, i coneixent també doncs alguna desavinença amb els negocis que hi ha a la plaça Augusta. També aprofitant això, li volia comentar sobre el tema del Baobab. Finalment, doncs, donàveu a conèixer doncs, aquesta sanció de 7 dies de tancament que proposava l'Ajuntament. El propietari del Baobab, el Halassan Ndiaye, la veia injusta. Jo, sense allargar més aquest debat, perquè al cap i a la fi, doncs, s'ha seguit una mica el curs, no? Lògic que havia de... Però ho hem comentat aquí a les tertúlies també per la singularitat del Baobab. Res, li volia demanar un petit comentari de com ha acabat això, perquè n'hem parlat amb vostè aquí a Cuba.cat prèviament, quan va sortir doncs, aquesta denúncia, però no sé si té algun tipus de valoració.
Jo, si em permeteu, allò, per aclarir-ho, els restaurants es fixa el seu horari en funció de quines són l'acondicionament tècnic, l'acondicionament tècnic que té cada restaurant. En particular, per exemple, si un restaurant, diguéssim, no es proposa fer súpers, per dir-ho així, o sigui, es proposa doncs, tancar cap a les 11, o sigui, abans que comenci la nit acústica, que diem, doncs en principi, home, entenem que no és necessari una gran inversió interior en aïllament acústic. Depenent de, diguéssim, de què és el que vol fer cada un dels restaurants, doncs necessita un determinat tipus d'inversió en acondicionament dels locals, no? Clar, què passa és que, clar, en aquest cas, doncs, és precisament un d'aquests bars, no? Que el seu model de negoci és bàsicament diurn, no? Clar, una vegada es fixa un horari, i bueno, i aquests horaris, entre cometes, s'han de complir. S'han de complir de forma general, però tots entenem també, i això ho hem de, que de tant en tant, doncs, diferents establiments poden demanar que tenen una activitat singular, una activitat extraordinària, que per aquell dia i en aquelles hores doncs, necessitarien un allargament, per exemple, del seu horari. Això ens sembla correcte, però això ho hem de negociar, no s'ho pot prendre així. Per la banda. I és més, nosaltres ho concedim, ho comencem a parlar, o ho parlem, home, si era previst tancar a les 11, un no pot tancar a les 5, ja es veu que hi ha coses de lògica, diguem-ne, no? Per tant, aquesta és una de les coses que és un tema important. I per altra banda, per evitar que el veïnat tingui una molèstia que precisament llavors provoca precisament aquest tipus de denúncies i tal, el que fem, moltes vegades el soroll, és curiós, el soroll, més que molestar el propi soroll, el que molesta és que no saps quan acabarà la cosa. Vull dir, dit d'una altra manera, quan arribem a un cert acord d'una activitat d'aquestes excepcional, nosaltres la comuniquem als veïns que previsiblement poden tindre algun tipus de molèstia i dir, escolti'm, aquest senyor ens ha demanat tal cosa... Nosaltres creiem que per la festa grossa que és, per la tradició i tal, doncs nosaltres podem autoritzar fins aquí, però escolti, és que el que hem autoritzat acaba a tal hora. O sigui, nosaltres podem fer una certa mediació entre la molèstia i l'activitat, i aquesta és la nostra feina. Bé.
Per tant, entenc que si el Bau... Perdona, tenia la paraula demanada.
Jo havia demanat la paraula perquè, a veure... Jo sóc amiga de l'Alassan des del primer dia que està aquí, Vull dir, ell va venir de Guinea Conakry i va haver-hi una sèrie d'amics que li vam fer suport. Per tant, la meva intervenció no m'agradaria que fos tendenciosa. Demanar a l'Alassan que demani a l'Ajuntament una cosa que ha fet tota la vida és com demanar peres a l'olmo, diguéssim, De totes maneres, jo crec que, com deia abans, s'ha de fer pedagogia, i si se li diu a l'Alassan, a veure, durant 20 anys has fet un concert de sortir de la Missa del Gall, però has de demanar permís a l'Ajuntament, l'any que ve ho farà. Vull dir, n'estic convençuda. Però algú li ha de dir, perquè si no, no ho farà, que suposo que és el que ha passat aquest any.
Clar. Sí, sí, jo vaig al Halassan cada dia 24 de desembre, que m'imagino que aquí ve la polèmica, cantem Nadales, ens fotem uns gintònics, i aquesta és la tradició. Jo fa molts anys que la segueixo, i per tant sóc usuari d'aquest soroll que provoca i d'aquest gran problema que ha provocat això. Llavors, començant pel que deia Puigdomènec, estic d'acord que d'alguna manera és una activitat que se surt de la normalitat, i estic d'acord amb la Maria de que probablement si se surt de la normalitat s'ha de demanar un permís. Fins aquí cap problema.
I hem d'arribar a un acord.
Clar, i s'ha d'arribar a un acord. Dit això, multa de tancament de 7 dies, bueno, suposo que és exemplar i s'ha de fer perquè s'ha de complir la llei. Ara, clar...
Tancament una hora abans, no tancament del local, eh?
Sí, sí, sí.
És una hora abans.
No sé si ho he dit, no,
per això,
la qual cosa és curiosa perquè no saps mai a quina hora obre ni a quina hora tanca.
Sí, però porta un horari... Però vaja, igualment, jo entenc que s'ha de... No sé, no sé si s'havia d'acabar, entre cometes, amb un càstig, però vaja, si s'ha fet, tampoc és una cosa... Vull dir, m'imagino que podrà continuar menjant la seva família malgrat aquest tancament, tot i que no és que... Jo crec que provoca més... imatge negativa en aquest cas pel propi ajuntament, el fet de posar-li una multa, que no pas no haver-li posat. Però vaja, és igual, això és una cosa que s'ha de fer, m'imagino. I per tant, aquí el tema és, suposo que l'any que ve, si es fan els deures i es demana aquest permís, l'ajuntament tindrà en compte aquesta singularitat d'aquesta festa.
Això que dius, que és mala imatge per l'ajuntament, no?
No, jo estic segur que...
L'ajuntament ha de gestionar la ciutat.
Sí, sí, sí.
Per exemple, hi ha altres restaurants doncs, que se li ha fixat un horari... I una mica vol saber quin nivell de seguretat tenen amb les coses. No,
sí, jo no dic que no s'hagi de fer. El que passa és que és
impopular. L'engranatge de la ciutat.
És impopular.
La ciutat és una cosa complexa, no?
Sí, sí, no, només faltaria. I el tema dels horaris i el soroll...
El tema que deia el Joan Ramon, en el cas, per exemple, que aquest proper 24 de desembre el Hassan entén que demani permís per obrir més tard... Igualment, per fer-nos una idea, podria demanar una activitat excepcional per tancar fins a les 4 de la matinada? Pregunto,
Això seria... ho podria demanar, i llavors comencem a parlar, comencem a parlar i ho mirem, vull dir que... mirem i posem és que jo quan em fan una pregunta no vull escapar-me per la tangent,
no.
Simplement de dir, bueno, asseure's cada vegada allò és una cosa ben feta, en principi.
Altra cosa és que n'hem parlat altres vegades aquí, la responsabilitat dels ciutadans i les ciutadanes que han de saber que a altes hores de la matinada fer soroll no sempre és positiu per tothom.
Sí.
Vull dir,
això està entès.
I per tant, sortir al carrer i fer més soroll del que fas a dintre el local, a vegades no és culpa de l'amo del local, sinó que és culpa de nostra.
Està clar, dels propis usuaris. I malgrat això, ja en aquesta ciutat tenim molts exemples a moltes places o a molts carrers, però dona la sensació que normalment s'escolta més el veí que ha trucat a la policia perquè no pot dormir que els 50 que estan fent la festa. I això, no, dona aquesta sensació.
Però això la calessa, i això va ser també, jo crec que ho va deixar força clar, en el sentit que hi ha una cosa que està regulada i una altra que no.
Sí, sí.
Vull dir que això...
I partim de la base que com dèiem, el Baobab aquesta festa la fa, diguem, fora del que l'hauria, diguem, de la legalitat, I per això... s'entén que passi tot el que passa, i en el moment que algú es queixa, doncs, com que aquesta festa està feta fora de la legalitat, o es legalitza o s'acaba. Per tant, entenc que o s'haurà de negociar de cara a l'any que ve, però vaja, també es queixa, vull dir, jo què sé, aquest cap de setmana mateix, passat, davant de casa meva hi havia la festa de l'encabronada dels diables, hi havia un concert que no sé si va acabar a la una i pico, o... Escolta, doncs endinses el concert, és que no passa res. O sigui, és una vegada... Ves a saber si al mes o cada dos mesos que tindràs una activitat festiva al costat de casa i, home, et pot molestar o pots baixar i participar, que també és participació ciutadana amb segons quines activitats. I a vegades, a mi jo tinc la sensació, això, de que es mira més pel descans d'un o dos veïns que es queixen que no per les desenes de persones que estan participant a la festa.
Oh, s'ho passa... havia de preguntar tots, potser.
Sí.
Clar,
el que passa, sí. Joan Ramon, que jo estic d'acord amb que les coses cal legalitzar-les i cal legalitzar-les pedagògicament, també, i que és diferent la teva edat de l'edat d'una persona de 70 anys que potser està malalta o no pot dormir o no, i no baixarà al carrer a fer la festa. Però si en aquesta persona se li diu, miri, escolti, vostè tindrà una festa, com deia abans el regidor, que durarà fins a les 3 de la matinada, bueno, doncs ja se'n fa el càrrec.
Clar, sí, sí, però a veure...
És donar l'oportunitat a l'Ajuntament...
No estic dient que aquí ens fem festes cada cap de setmana, però...
Déu-n'hi-do per això, Déu-n'hi-do.
No, però si és així...
No,
però... Que ja m'està... A mi no em molestaria pas, ara això sí, per aquests veïns que volen descansar, que es faci, diguem, rotatiu per zones de la ciutat. Jo no, l'últim concert que recordo davant de casa meva, i ho he vist davant de l'Ajuntament, doncs és feia temps, per tant, feia i que no el recordi, en aquest cas vol dir que potser feia un any que no tenia una activitat, diguem, d'oci soroll muntada davant de casa meva. Per tant, si una vegada a l'any me'n munten una, escolta, no passa res, ho assumeixo, i en aquest cas jo baixo i participo, perquè a mi el concert de Miquel del Roig em va agradar molt, però, i fins i tot vaig portar els meus pares, que tenen una edat que ja tenen més canes que jo, Ara bé, doncs potser si em munten un... Per posar dos exemples molt diferents, eh? Una jam session de jazz o un concert de heavy metal davant de casa meva, doncs com que no sóc usuari d'aquest gènere, doncs potser no hi aniré. Ara, el soroll, doncs, me'l menjaré entenent que allà hi ha una sèrie de persones que hi participen i que els hi agrada i sempre el que deia en Puig Domènec, si jo sé que això s'acabarà a la una, si sé que s'acabarà a les dues, doncs ja me'n faig el càrrec, i si no m'agrada doncs me'n vaig a casa d'uns col·legues i com conec gent que fa, que per la festa major se'n van de Sant Cugat, però no volen soroll i no poden dormir. Doncs escolta, si aquest és el teu, la manera de participar, endavant.
Doncs arribarem en 5 minuts a l'hora en punt. Sí.
Jo tinc un encàrrec de les Planes,
ah, sí,
eh?
I per tant... Endavant, sí.
No, ho dic perquè el dia passat va semblar bueno, que les Planes estava en una situació bastant lamentable en quant a, bueno, per exemple, a la urbanització, en fi, que hi havia els camins, hi havia les clavegueres,
això fa anys, eh?
Però ha canviat molt les Planes, eh? Hi ha hagut un pla de barris per entremig, i això ens ha permès doncs tenir-lo força bé. Ara tenim els problemes que tenen a tot arreu, no? De manteniment de la pròpia recharge, però jo el que sí us volia és convidar a visitar les Planes, perquè en realitat s'ha transformat molt i és un dels barris, com deia abans d'entrar, com comentàvem, que té unes possibilitats de vista sobre Collserola. Vaja, que jo diria que fixin-se, per exemple, quan va sortir tot allò de la línia de molt alta tensió,
sí.
El barri, bueno, ja es veu amb cor de dir, bueno, nosaltres que vivim en el lloc per on passarà, ens farem una mica de defensa de que això no succeeixi per aquí, no? Bueno, vull dir, hi ha un cert grau d'autoestima realment important en aquests moments, jo crec, eh?
No, les Planes, a veure, jo no sé si ens va entendre bé el que parlàvem. Les Planes era un barri que havia tingut molts problemes, molts, i que, evidentment, jo no crec que diguéssim que estés malament, crec que diguéssim que amb els anys ha anat millorant. Des del moment que se'ls va posar el Casal de Cultura, que va ser una obra molt important per consolidar les Planes, i en aquells moments encara no tenien clavegueres ni tenien altres coses. Però que és un barri que, per sort, i abans li preguntava en el regidor Puig Domènec si havien arreglat el camí de les Planes a la Floresta de Can Flor, que m'ha dit que sí, cosa que em congratulo, perquè jo sí que és veritat que hi havia anat molt, però que ara fa anys que no hi vaig.
Passa la línia 3 per allà.
I, per tant, a veure, són situacions que els veïns de les Planes les necessiten i és fantàstic que es millori la seva situació.
Molt bé, molt bé.
Doncs sí, i a més que tot passa també a tots els barris, però concretament, i em sembla que ho vam comentar el dia del comiat del mossèn Pere Grau, té una singularitat molt, molt concreta, que és un barri en lluita, i això és innegable,
totalment,
eh? Per
totalment.
La gent, la fesomia de la gent, la personalitat de la gent,
totalment.
Jo crec que despunta una mica, no, sense menysprear, ara trucaran la resta de barris,
de barris.
Districtes, però és així, vull dir, és una cosa que jo crec que s'ha viscut des dels consells de barri, que hem anat en algun moment o altre a cobrir informativament fins a qualsevol activitat que succeeix allà al barri. Doncs en un temps i no res ens plantarem ja l'hora en punt, deixarem pas ja el magazín Sant Quatrefons. Agraïm la presència del regidor de Medi Ambient i Polítiques Ambientals, comissionat de participació, Joan Puig Domènec, gràcies.
Moltes gràcies. He estat tertulià, però ocasional, eh?
Sí.
O sigui, ja tornarà a la normalitat, eh?
Jo no mano per personal com vulguis, eh?
Sí, és veritat, eh? Vull dir que aquí els regidors, si volen venir a tertulers, això sí, s'han de senyar una mica a les regles del joc.
Totalment.
Vull dir que es pot parlar de tot i de qualsevol tema.
Jo millor que vam parlar de futbol, avui millor que no ho toquem.
No, millor no. Avui no toquin el futbol.
Jo
i la Champions, sense. Mala idea.
Mala sorto, sí.
Gràcies per haver vingut a tots tres. Nosaltres tornem demà puntualment a 9:45 del matí aquí a la tertúlia del Gai del Monestir. Siguin feliços.
El Gall del Monestir.